Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant l'autor del tiroteig mortal d'aquest dimecres al matí a les portes de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. L'home ha disparat a la víctima i ha fugit de la zona. I a uns 200 metres del crim, la policia ha localitzat la pistola i el casc de bicicleta que portava l'agressor. Malgrat que el cas està sota secret de sumari, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha vinculat el cas a la lluita de bandes criminals en declaracions a Catalunya Ràdio.
Hi ha un fenomen d'armes vinculades amb moltes vegades potencialment a negocis il·lícits vinculats al narcotràfic i altres qüestions que conviuen en una realitat en la qual les xifres estan millorant, però òbviament això entela la percepció de seguretat ciutadana.
Aquest nou crim se suma al que es va produir diumenge a la Zona Franca, en què també va morir una persona víctima d'un tiroteig. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV beneeix la Torre de Jesús de la Sagrada Família i qualifica Antoni Gaudí com l'arquitecte de Déu. Davant de 8.000 persones, el pontífex ha assegurat que el temple és símbol d'unitat i concòrdia. La benedicció s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte. El papa també ha visitat Montserrat en el segon dia a Catalunya i ha rebut un bany de masses. El pontífex s'ha mostrat devot a la Moreneta i ha remarcat la capacitat d'acollida d'aquest país. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns fidels i a la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona ha demanat no normalitzar la soledat de la gent gran. Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf Pèrsic uns 200 vaixells mercants. Segons el president nord-americà, això ha facilitat la sortida de 100 milions de barrils de cru. Valentín Romà serà el nou director del MACBA. El jurat del concurs públic l'ha escollit per unanimitat per dirigir la institució després de la sortida d'Elvira Dianganiose. Els treballadors de Nissan voten aquest dijous i validen l'acord entre els sindicats i la direcció sobre l'expedient de regulació d'ocupació. L'empresa ha acceptat rebaixar l'ERO a Catalunya fins als 195 afectats, 16 menys dels previstos inicialment, i millorar les indemnitzacions. Juan Carlos Llepés, delegat de la UGT.
Totes aquelles persones de més de 55 anys entraria en un plan de renta i jubilació amb un 75 més un 5%, al final és un 80% del seu salari net.
També s'ha acordat un plus de 750 euros per als treballadors nascuts a partir del 1953. Esports, aquest dijous arrenca el Mundial de Futbol, que s'allargarà fins al 19 de juliol i que es disputarà per primer cop en tres països, Estats Units, Canadà i Mèxic. El partit inaugural el jugaran Mèxic i Sud-àfrica a les 9 del vespre a la capital mexicana. Per primera vegada hi participaran 48 seleccions. El Joventut de Badalona ha perdut a la pista del València el primer partit del play-off de semifinals de la Lliga ACB per 118-117. Després d'una pròrroga, divendres es jugarà el segon partit també a València. A l'altra semifinal, el Barça juga aquest dijous el segon partit de la sèrie davant del Tenerife al Palau Blaugrana després de guanyar el primer partit. El Barça ha demanat formalment a la UEFA que la final de la Champions del 2029 es jugui al Camp Nou. Una petició feta conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya amb el suport de la Federació Espanyola de Futbol. El play-off d'ascens a primera divisió, el Màlaga, ha eliminat les Palmes després d'empatar a un en la tornada a la Rosaleda. La final, per un lloc a primera, la jugaran el Màlaga i l'Almeria. I el Sant Andreu i el Mataró han estat eliminats aquest dijous de la final a 4 de la Champions femenina de waterpolo. A la primera semifinal, el Sant Andreu ha perdut davant del Ferencváros als penals. A la segona, el Mataró ha caigut contra l'Olympiacos per 12-14.
Fins aquí les notícies.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Candela Peña! Què passa?
Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
Aquesta veu no és de ningú.
Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
Quina història, mare de Déu.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
La millor hora del dia.
Bravo per l'equip de la tarda.
És increïble.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 7 minuts. Va, que ja som aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 93-207474. Ara hi tenim la Maria Rosa de Sant Cugat. Bona nit.
Hola, bona nit. Bé, què tal?
Bé, i tu? Perquè ja rius, només començar ja rius.
Home, jo ric perquè és que hi ha hagut un embafament tal, bé, no hi ho he vist tot, eh? No. Jo el que volia veure si és lo de la Sagrada Família,
sí.
Per veure allò, perquè la Sagrada Família, dic, si a mi m'agrada més per dins que per fora, i aquella cosa monumental de dins i aquells...
Sí, sí.
Però jo dic, tota aquesta estufària i aquesta ostentació de l'Església, vols dir que caldria?
Què caldria? A qui li preguntes això, a veure?
No, això dic que vol dir que caldria que l'Església anés amb tota aquesta ostentació i aquesta estofària que va...
Amb tota aquesta pompa, eh?
Aquesta pompa, sí, senyor. I francament, ja no... Allò de fer les ofrenes de la rosa d'or i tal, amb els temps que corren, potser que canviessin una mica. Diu, és que és simbòlic, sí, sí. Suposo que això fa que, no sé, per molta gent és atractiu, això, per segons quin tipus de gent... Aquesta cosa deu ser més atractiva i deu ser per anar aguantant el
sí,
business.
Sí, perquè si va a segons quines esglésies que estan ajudant els pobres i la gent vulnerable i els que no tenen res i tal i tal, aquí no... Que ha anat, a l'església Sant Agustí.
Sí que hi ha anat, però... bé d'acord. Sí, estic d'acord amb que vagi això, però vull dir, l'ostentació aquesta que tenen l'haurien d'anar...
Rebaixant, eh?
Anar baixant una mica, dic jo. I és que hi ha hagut un moment que l'Omell li ha dit Sant Pere en lloc de Sant Pare.
Sant Pedro li ha dit, s'ha equivocat.
Sant Pere. Ah. Sant Pere en lloc de Sant Pare.
Ai.
Sí, Sant Pere. Ah, hi ha una cosa, és que el que us vol dir, com deia, jo no l'he vista, però m'han comentat que algú que ha anat fent zàping a veure què deien les emissores, o sigui, els canals de fora, no?
I
hi ha hagut un moment com la Sonsoles, aquesta senyora, que es veu que és molt amiga de la reina aquesta, no diuen? Que, per cert, que el Llargamelses i la seva senyora, no sé què hi feia, d'aquí també m'hi sobraven a mi. En fi, sí, esclar, tot el sèquit aquell de gent amunt i avall, mare.
Tot.
Mare de Déu. Bé, doncs, que... Per què ho deia?
Sí,
que es veu que alguna de les seves col·laboradores, em sembla que és una senyora col·laboradora, ha dit que hoy en Madrid i Barcelona s'han vist dos monumentos, o sea, excepcionales, o sea...
Dos
estructures, dos edificios, com eren excepcionales, com són el Bernabéu i la Sagrada Família.
Va, home, no, m'ha comparat això,
això jo m'he quedat, no l'he vist jo, però m'han comentat, diu, mira quin comentari hem fet, dic, home, jo no sé què, dic, potser ho ha dit amb conya aquella senyora, no?
No, ho dubto molt.
Però per què? Perquè, vaja, escolta'm, fer una comparació d'aquestes és una cosa que no dic com on és, però,
no,
o sigui, imagina't com va la cosa. O sigui, de manera visual, fantàstic, eh? O és com a espectacle visual. Això, home, és un spot publicitari que
total,
no es paga ni amb...
Total.
Ara, escolta'm, què diu que deixarà? Escolta'm, de turisme no en necessitem més, eh?
Que no en necessitem més, oi?
No, ja. No. Doncs... Però si això ha de dur més gent, Déu meu, senyora, sí.
Doncs sí que en durà més, sí, ja t'ho dic.
Sí. Home, és que de tot el que faran, suposo que aquesta serà l'estampa que quedarà a la imatge de tothom.
Totalment.
Perquè ha sigut, no, o sigui, visualment ha sigut
era molt bonic, era un gran espectacle. Sí, sí, està
com
clar.
Com a espectacle ha sigut bonic, ara
exacte,
que et dic això. Sí,
les llums, encenent-se tot.
Però,
sí,
però ara, ja et dic, fer la comparació amb el Bernabéu...
Fora de lloc, diríem, eh? Deixem-ho així.
Dos monumentos com si... I tant, sí. Home, fora de lloc. És que bé, no ho sé, aquella sí. senyora, no sé, li hauran donat el carnet de periodista, o se'l tenia, o no sé
potser,
què collia, perquè
no
sé. Una col·laboradora.
Potser tenia... Mira. Està caducat. En fi,
doncs ara,
molt bé,
ja està, ara ja ha passat, ja està tot aquí. L'home no ha tingut cap incident, que
no.
És el que es temia, oi? Que no ha passat res.
No ha passat res.
No, o sigui, tot... Home, jo pensava, dic, ara m'estava mirant ahir, vaig voler veure l'arribada sí que la vaig veure, i llavors amb aquella cosa que no acabaven de posar la catifa i tot, dic, a veure si aquesta mare es fotrà escales avall, s'embolicarà amb les fandilles i amb la catifa...
Si està en forma, pujades al cotxe,
s'ha
aixecat per sobre del
home,
cotxe...
Home, escolta, i allò que diu, quan temps estan... És que potser van amb bolquers, aquest personal... Tant els que van a veure aquestes coses que si estan tan hores...
Jo tinc un company d'aquí que m'acaba de dir en broma que porta una gibrelleta papal i
sí,
així
sí.
L'home no ha d'aturar-se. Però era una broma, era una
sí,
broma.
Ja, però no, potser que duguessin bolquers no seria tan estrany.
Ho vols dir, Maria Rosa?
Home...
Que ningú li agrada portar-los, eh? Quan s'han de portar, s'han de portar, però...
Però en un cas d'aquests que han d'estar tantes hores i tantes hores... I
clar,
no,
però com que han anat d'un lloc a l'altre...
Aguanti'm el bàcul, que me'n vaig fer un riu.
No, ara vinc, ara torno. No, però
sí.
A cada lloc que ha anat, jo suposo que li han ofert, vull dir que...
Home,
segurament
això sí.
Que sí.
Sí, però bé, doncs sí, d'acord.
Molt bé, Maria Rosa.
Vinga, nois,
vinga, una
adéu,
abraçada,
bona nit.
Adéu. La Montserrat, des de Mataró, bona nit.
Hola, bona nit, Marta.
Com
bueno,
estàs?
Avui el tema, bé, molt bé, el tema d'avui, bé, ja sabem quin és, eh?
Sí, sí.
Jo només sobre el tema d'avui, independent de que hi he trobat a faltar una mica més de català, una miqueta força més de català, però vaja, no és aquesta la cosa. Us volia comentar sobre els comentaristes de TV3 a la tarda, que es feien un tip de xerrar i no ens deixaven sentir moltes cosetes.
Mm.
O sigui, sobretot hi ha hagut una estona que estava cantant una soprano, una cosa preciosa, i ells, però esclar, ells estan acostumats a parlar amb el seu to de veu.
Sí, i no,
jo
i
pensava,
no heu sentit
pensava,
bé la música.
Almenys afluixar una miqueta el to de veu, perquè hi havia moltes coses que es parlaven o que es feien o que, i això...
Doncs, no us ho deixat sentir.
Això mateix.
Sí, sí, sí,
és senzillament només un comentari sobre això i ja
molt
està.
Bé.
Mira, volia fer una pregunta sobre una cosa que potser us farà riure. Sobre els mosquits.
Mosquits, a veure.
A veure, els mosquits. Jo, per exemple, veus mosquits al matí, o fora al pati, o per dintre casa, el que sigui, i no els sento que xiulin. En canvi, a la nit... Si estàs al llit i t'ho dius...
Sí, oh, quina ràbia em fa això.
Aleshores, que hi ha uns mosquits de nit i uns mosquits de dia, o vaig sentir un dia que deien que el mosquit mascle, no sé si és el mascle o la femella, que un xiulen i els altres no. Em sembla que això es va comentar algun dia, però no ho recordo. Aviam si...
Jo sé que vam comentar que els que piquen són les femelles...
Però, que piquen són les femelles.
Però el xiulet aquest...
El xiulet.
Sí,
sí. Perquè jo ho tinc comprovat, vull dir, moltes vegades a la tarda a casa estic aquí sentada mirant la televisió, fent alguna cosa, i en veig algun, i el veig, però no el sento, no el sento amb aquell xiulet. En canvi, a la nit, carai, si se sent, aleshores, bueno, és aquesta pregunta
molt senzilla. Molt bé, no, està bé, està bé. Molt bé, doncs, Montserrat, moltes gràcies.
Vinga,
bona nit, adéu. La Maria, des de Girona, bona nit.
Hola, bona nit. Mira, continuant amb el tema papal,
sí,
sobre les despeses, jo trobo que és vergonyós això que ha costat amb la seguretat i tal. I el que volia preguntar és si quan es fan campionats de motos, cotxes o futbol, si els clubs paguen el servei rebut a les autoritats...
Els cossos policials.
Policials, sí. Perquè, esclar, és una despesa que no tenim per què pagar-ho els que no hi anem. Igualment que això va al papa, els que no hi anem ni no ens interessa, doncs no tenim per què pagar-ho.
Doncs mira, pregunta que m'apunto.
Doncs,
si els clubs paguen la seguretat, cotxes... o sí, paguen la seguretat dels esdeveniments esportius, no?
Aquests multitudinaris.
Molt bé. Perfecte.
Bueno, se suposa que com venen aquests cantants que fan tant d'embolic i tanta fresa i tot això, suposo que aquests sí que deuen pagar. Perquè també hi posen de seguretat, no?
I tant, sí, sí que
n'hi posen. Se suposa que deuen pagar, però m'agradaria saber-ho, algú que estigui informat i que digui, mira, això sí, això no, i tal.
Uh-huh,
i després, com que la Iglesia no paga IBI, suposo que Montserrat també està exempt, no?
Ah, bona aquesta també, va.
Suposo, vull dir que... No, teòricament no paguen enlloc.
No paguen enlloc, és veritat.
I hi ha associacions que estan lluitant per això, però els quals medis no en parlen, d'aquestes associacions. O sigui, no fos cas que la gent ens interessessin, saps?
Ja. Doncs a veure si algú ens diu això de l'IBI de Montserrat, també. Vinga.
Maria, i llavors, aquesta setmana mateix, vaig sentir una persona d'aquí, del Catalunya Ràdio,
sí,
que deia, sí, hi ha hagut un ferit de raça blanca. I, esclar, m'estranya que gent universitaris, com deuen ser els periodistes que estan aquí, facin aquesta relliscada, que és molt ridícul, dir raça blanca.
Un ferit de raça blanca, això ho va sentir per la ràdio. O sigui,
sí,
és estrany.
Aquesta setmana, jo crec que devia ser dilluns o divendres o així. I era un dels companys vostres.
Ja.
I, esclar, o sigui, era un noticiari, diguem.
Sí.
I, esclar,
vull dir que no ho diem
això...
mai, és que tampoc diem... Si és negre, tampoc ho diem. Vull dir que al final,
doncs mira,
detinguts d'on siguin, a no ser que per la causa tinguin a veure amb d'on és la procedència, perquè moltes vegades, això és una discussió que es té a la redacció, moltes vegades, a dir, per què hem de dir si aquella persona és de tal país, si això no afecta que hagi fet o deixat de fer una cosa. I llavors,
sí,
obvies, no?
Jo vaig pensar que era una relliscada, però que s'hi hauria d'anar en compte, perquè la raça blanca no existeix pas.
No,
és l'ètnia blanca.
Sí.
La raça només hi ha la humana.
Que sí, que
la humana,
sí,
la gatuna, la cavallar... Cada raça és
diferent,
el seu grup,
sí, el seu grup,
però
l'humana
només té un grup.
Sí.
I llavors el color que tinguin són ètnies.
Sí, correcte. D'acord, Maria.
Doncs em va estranyar que això...
Sí, també m'estranya, però vaja, pot passar, sí.
Doncs a veure,
vinga,
si podem esbrinar alguna cosa d'això de l'IBI
i de la seguretat. Dels...
Perquè és que el no hi ha diners per les escoles, no hi ha diners per pujar els sous, no hi ha diners per la sanitat, que és una misèria com la tenim. Doncs, esclar, no hi ha diners, però després se'ns en van per aquí.
Sí. D'acord. A veure si ho aclarim. Gràcies, Maria.
Bé, doncs, a veure.
Bona nit, adéu.
Bona nit.
En Joan Josep, des d'Ulldecona, bona nit.
Hola, bona nit, Marta. Per cert, té el mateix nom que la meva germana. Que me li diuen Marta.
Molt bé.
Pobre, ja fa anys que va morir. Jo hi ha una cosa que trobo molt curiosa. Bueno, el que ara m'emmeso en una altra cosa. El papa no era papa i fa 2 anys va estar a Ulldecona. O sigui, va estar a Ulldecona perquè hi ha un convent de monges agustines. I per cert que n'hi ha 3 o 4, però bueno... I va vindre, va estar a Ulldecona, una curiositat.
Sí,
i
tant.
I el que picava jo és que... Llavors he recordat que fa uns anys hi havia un bisbe de Catalunya, o sigui, no bisbe de Alicant, no, un bisbe d'algun bisbat de Catalunya, que se'n va sortir perquè es va enamorar d'una senyora i bueno, pues se va casar.
Sí.
I només això, si la gent se'n recorda, o com li diuen al bisbe, si és que es pot dir, o el que sigui, suposo que sí, perquè no és cap secret, va sortir per tota la premsa.
No, l'exbisbe de Solsona...
No ho sé d'on era, però va sortir, claro. És una cosa curiosa, no?, que se'n deixi un capellà, jo ja sé, per exemple, a Ulldecona hi havia un capellà que se'n va deixar, i era d'Ulldecona, i jo era amic dels seus germans, que també tots han mort ja. I al final, pobre senyor, sempre anava borratxo. S'emborratxava molt, però bueno, és igual, només era això, la curiositat aquesta. Ah, i una altra cosa, que farem propaganda d'Ulldecona, que a la millor molta gent no sap, a Ulldecona hi ha pintures rupestres, però molt importants, se veu.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, estan a l'ermita i ve molta gent a veure-les. I hi ha un centre d'interpretació per a que no em van posar reixes, para, i això ho van descobrir pues, fa 40 o 50 anys, uns xiquets que anaven per la muntanya, van dir, mira quins ninotets. I li van dir al senyor que els acompanyava, que era del centre cultural, el centre excursionista, i ho va mirar i va dir, ostres, pues, si això són pintures rupestres, i bueno, ho van dir, ja està, mira, ho van enreixar tot perquè no poguessin rascar ni ningú n'és a fer res, i llavors hi ha allí un centre d'interpretació a l'ermita i allà va molta gent a mirar això.
A mirar-s'ho, perfecte. Molt bé, Joan Josep, vale. Moltes gràcies, una abraçada.
A vos,
adeu.
Adeu, bona
la
nit.
La Constança, des de Terrassa, bona nit.
Hola, bona nit. No, és per comentar alguna cosa al Papa.
Digues.
Tot ha anat molt bé, tot molt maco, molt ben organitzat. El que passa que jo trobo que el paper és tan bo que l'han fet... L'ha fet per la massa català.
A massa? Tu creus que l'han fet per la massa?
Jo sí. Jo sí. Allà llegint. I a més passava una cosa, que quan llegia català, quan mirava jo per la tele, l'altre ho traduïa en castellà, i llavors no t'enteraves ni el que havia dit el papa, ni el que havia dit ell, ni l'altre.
Ah, perquè ho miraves per una televisió espanyola, tu. Per això veies la traducció,
eh?
No?
Sí, per la... Clar. No, anat canviant.
D'acord.
I anat canviant.
Molt bé, Constança.
I, escolta, però vull dir que tot... Jo hi he estat els dos dies, pues, pendent, no? Però sí que trobo, sí. És tan bo el papa que jo l'he trobat que massa, l'han fet parlar massa català. Doncs semblava que haguessin dit... Bueno, que mira, vaig a dir una paraula massa... Semblava que haguessin pagat perquè vingués i fes el que ells manessin.
No, això s'ho ha preparat ell, això està clar, Constança. Vull dir que s'ho ha preparat ell, sí.
Tanta fulla i li costava a vegades, quan deia a la missa de la...
Aquí cadascú veu d'una manera. Uns que he parlat poc, tu que n'ha parlat massa. Vull dir, per això som un programa que donem la veu a tothom, Constança.
I trobo que la Sagrada Família... Trobo jo, massa colors, a les columnes i tot, massa... És molt, molt... Molt d'aigua, no?
Va a gustos, la gent ha quedat encantada, tu no t'has agradat tant, no passa res. Per a gustos, colores, que diuen, no?
Bueno, era per això, per comentar
molt bé.
Això.
Perfecte,
però
Constança.
Però m'agrada molt, tot molt ben organitzat.
Perfecte.
I que el papa, molt bo. Potser massa.
Massa bo i tot.
Massa bo. Tenia que estar... Té més, seguiu i... quadrar-se més.
Mare meva. Va, Constança, una abraçada. Bona nit.
Adiós, bona nit. Catalunya
Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
Sense filtres.
Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
Sense pèls a la llengua.
I a més també podem anar a sopar, eh?
Sense vergonya.
Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
Però amb molta, molta cafeïna.
Mira, m'he posat nerviós, collons!
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Cada migdia a la una... Oh! La solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ah!
Atenció a aquesta música. Una música que segur que us porta molt lluny d'aquí ara mateix i que difícilment associeu a aquest altre tema. Hi ha gent que sí que pot recordar el vincle entre aquests dos temes, els que hi eren aquell 11 de juny de 1976 a la plaça Monumental de Barcelona, el primer concert dels Rolling Stones a Espanya, que va començar així. De fet, és l'únic arxiu audiovisual que queda d'aquell dia, que va fer història, perquè constatava que alguna cosa estava canviant 8 mesos després de la mort del dictador i perquè posava Barcelona i el país en el circuit del rock internacional. Doncs bé, s'acaba de publicar Black and Cat, de Rolling Stones, Barcelona 1976, probablement el retrat més profund del que va ser aquell concert, el seu context i els seus protagonistes. Els autors són Jordi Novell, periodista, especialista en música i mitjans de comunicació i, entre altres coses, director de programes musicals de televisió. Bona nit, benvingut.
Bona nit, què tal?
I Francesc Fàbregas, director i productor de programes culturals i fotògraf, un dels fotògrafs que va estar treballant aquella nit a la Monumental. Seves són les fotografies que apareixen en aquest llibre, algunes de les quals són veritables icones d'aquell episodi. Francesc, bona nit, benvingut.
Hola, bona nit.
Jordi, va anar, ja que estem parlant de concerts, i ara recordarem el de fa tants anys, fa 50 anys, però ha anat bé els concerts del cap de setmana de, crec que era The Cure, que anaves?
Hi vaig anar, sí, sí, va ser fantàstic.
Tu també has anat a concert aquest cap de setmana? Perquè, clar,
no, he anat a l'Empordà.
Això, directament. Ja, directament, no?
Sí.
Perquè, clar, un a l'Empordà, l'altre en un concert, s'entén, però en Jordi, tu quan els Stones van actuar a Barcelona tenies, què, 3 anys?
No arribava ni això.
No arribaves ni això.
I mesos.
Clar, algú que quan es fa aquell concert no arribava ni a aquesta edat, què et porta a fixar-te en aquell episodi?
Doncs, al final és un exercici de recuperació històrica, no? De memòria cultural i també sentimental, no? Perquè hi havia qui va parlar d'aquest concert. Al final, la gent que hi va anar, si demanes que ens expliqui què va passar en un concert de fa 50 anys...
És difícil.
Hi ha una memòria una mica esbiaixada, no? Sí que hi ha uns elements comuns, La presència dels grisos, per exemple, el fet de que hi hagués una lluna plena durant aquella nit, que hi hagués molta pols, que va ser molt llarg... Són elements comuns de tota la gent que hi va anar. Però qui va fer una crònica fidedigna van ser les revistes i els mitjans de comunicació. Llavors, d'alguna manera, el que he intentat en aquest llibre és teixir tot aquest relat que es va explicar del concert dels Stones del 76 i també els diferents punts de vista d'aquestes persones que ens explicaven el que passava.
Dius a la introducció del llibre que encara ara els que van ser aquella manita a la Monumental en recorden les emocions. Suposo que heu pogut o has pogut parlar amb gent que hi era i que si ho recorda ara li demanaré en Francesc perquè ell hi era treballant, esclar.
Sí, perquè com deies, el context és molt important i el que destaca d'aquest context, a vegades, d'aquest concert, perdó, no és tant la música, era un concert més a la gira de Rolling Stones europea, sinó que va passar en un moment molt concret de la història d'aquest país, no? Com deies, va morir el dictador feia poc, però és que el carrer estava vessat de manifestacions, de vagues, els fets de Victòria havien passat feia poc, hi havia hagut les jornades de la dona unes setmanes abans, hi havia un pols entre l'antic règim i un règim que encara s'havia de definir, que ben bé no se sabia on era, i enmig de tot això arriben els Rolling Stones de Barcelona, que eren també una icona i un símbol de tota la contracultura que hi havia en aquell moment. Mm-hmm.
Francesc, tu com vas viure aquest concert a la Monumental? Perquè després et pregunto com a fotògraf, però ara t'ho demano personalment. Tu ja eres a l'aeroport, no?, com van arribar?
Bueno, sí.
O sigui, tu ja venies...
Jo penso que gràcies precisament a en Jordi, doncs em va xivar doncs, que... Bueno, vam estar el dia abans amb el també enyorat, perquè em sap greu, però és que hi ha molta gent que era...
Que ja no hi és.
Que no hi és, que és l'Àngel Casas, el Damián García Puig, que va ser el que era cap de redacció en aquell moment de la revista Vibraciones, que és on estàvem nosaltres, sí. que el director era l'Àngel, i vam estar allà que no sabíem què fer, no? Vull dir, ell estava molt nerviós, em volia anar perquè passaven les hores i no venien, que si venen, no venen, que venen de Lyon, que no venen de Lyon, que venen de tal, no? I, home, la veritat és que l'espira va ser molt maca per mi, no? Perquè, vull dir, d'allà, doncs, han sortit algunes fotos, com dius tu, icòniques i fins i tot, fotos noves, vull dir, perquè resulta que el meu arxiu està, d'alguna manera, està entre casa i el que era abans també la revista Rock Deluxe, que jo també vaig ser editor, i arrel del Covid, doncs el Rock Deluxe va tenir que plegar perquè no entrava en d'allò, no? Publicitat. I em van dir, hòstia, vine a recuperar fotos. I en aquest llibre, doncs, hi ha encara alguna foto inèdita, o sigui, per primera vegada amb el llibre hi ha fotos inèdites
que no s'havien vist abans. Hi ha una imatge icònica, Mick Jagger vestit de blanc immaculat
al costat dels llisos
amb un barret blanc, no? Ara aquests dies tenim el papa per aquí caminant entre els policies grisos. Aquí hi havia un significat brutal, no? Perquè tal com estava tot ell de blanc allà al mig d'aquesta policia de color gris.
Explica moltes coses. No?
Sí, el contrast cromàtic, però fins i tot 10 anys abans havien vingut els Beatles, també van tocar la Monumental, però allò va ser una cosa bastant folclòrica en el fons, però la diferència entre la gent que esperava els Beatles a l'aeroport i els Stones l'esperaven només el francès, pràcticament, no?
I ningú més.
I sí,
bueno, que... hi ha un fotògraf, perquè dins d'aquest arxiu es veu un fotògraf que està parlant amb el jo diria amb el Ron Wood, no? Però jo penso que era un futur que devia anar amb ells.
Ja.
Perquè, aviam, en aquell moment érem quatre.
Tampoc s'han vist més imatges dels Estats d'Europa. No.
Sí, les úniques són aquestes. Va, anem al concert. Van tocar aquesta cançó, em diuen, perquè jo tampoc hi era, evidentment, Get Off My Cloud. Jo pregunto, la gent la coneixia, la cantava? Això ho sabeu? O sigui, la gent sabia què estava passant allà dalt?
Sí, hi havia públic de tot, eh? Clar, queda molt poca... Hi ha una gravació que es va fer des del públic de tot el concert que m'ha permès, diguem-ne, recuperar, perquè no hi era, i la gent que hi era, com deien, tampoc se'n recorda, però m'ha permès recuperar tot el concert i escoltar com van tocar, que és el que dèiem de tenir tema. D'àudio, sí. De fet, només hi ha unes imatges que Televisió Espanyola va gravar, li van deixar gravar la primera cançó, Honky Tonk Woman, però tot el demés no han aparegut gravacions de vídeo, però sí hi ha aquesta gravació que a mi circula per YouTube i s'ha editat fins i tot en ser de manera una mica clandestina, no?
Dius en el llibre que és una època, ja ho hem dit, Franco feia 8 mesos gairebé que s'havia mort, però que encara hi havia el pes de la dictadura, diguéssim, i dius en el llibre que comencen a haver-hi escletxes, que hi va haver un concert al Parc de la Ciutadella del 68 i el grup de folk, que hi havia a nivell internacional altres grups que això també potser representaven aquestes escletxes que començaven a haver-hi a tots els nivells?
Bueno, hi ha una part de la societat catalana, a més molt vinculada també a Barcelona i a alguns municipis del voltant, que comença a utilitzar la cultura, diguem-ne, com una mena de front de batalla. Més enllà dels 16 jutges, que venen d'una tradició més francesa, sí que hi ha tota una sèrie de gent que, emparada en els models més americans, i parteixen del grup de folk, utilitzen les noves expressions com el rock com una manera de combatre el règim, no? I neix, d'alguna manera, la contracultura. Hi ha diferents episodis. Un és el concert del grup de folk a la Ciutadella, l'altre és el concert de King Crimson, per exemple, sí, a Granollers, que és, per molta gent va ser un moment de reivindicació de moltes coses.
El nostre Canet.
El Canet Rock, exacte, del 75, un any abans.
Un any abans.
I en vida Franco.
Sí.
Exacte.
Sí, sí.
I un d'aquests moments és aquest concert dels Stones, n'hi haurà més. Però sí que, d'alguna manera, el fet que vinguessin els Stones aquí era molt simbòlic. Més enllà d'un concert hi havia, diguem-ne, la força d'un grup que en aquell moment era la banda de rock més important del món, que finalment venia a l'Estat un cop mort el dictador. Llavors era com Gai Mercader, que va ser la persona que els va dur.
Anava a dir que
fer aquest gest.
És un nom que amb això ho entens tot, no? Si no arriba a ser per ell, no venen.
Sí, és un gest de valentia, perquè aconsegueix convèncer el màger que vinguin, que no es preocupi, que Espanya està molt bé, que no hi ha cap problema.
Que no passa res.
Realment hi havia molts problemes, però aconsegueix crear la situació perquè això sigui possible. I realment, el més important és que es fes, no com es fes, n'és millor, pitjor, però el fet de fer-se va possibilitar, com deies abans, que s'obrís a Barcelona com una escala de les gires internacionals de molts grups.
Clar, però no tothom hi estava d'acord, crec recordar, i ho expliques en el llibre, que alguns estaven molt contents i hi ha una part de periodistes que consideraven que estaven una mica en declivi, ja els has imaginat, i encara volten,
sí,
eh?
Sí, potser n'hi havia més que estaven en contra que no pas estaven,
sí,
a favor.
Sí, fins
no?
i tot més.
Sí, i gent coneguda, vull dir, gent de la Vanguardia, bueno, etcètera, no? Vull dir, el propi Àngel també estava en una vida, bueno,
el propi Àngel Casas.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, els Stones, tot i que només, entre cometes, portant 14 anys de trajectòria, sí que se'ls considerava un grup que...
Ja estaven de cap a aquella hora.
Ja està, amb 14 anys fora, no?
Ja està fora, sí.
Possiblement el darrer disc, possiblement la darrera gira. I és veritat que el rock havia perdut en aquells anys 76, d'alguna manera, aquell punt revolucionari, no? I les gires d'aquests grups ja es veien com, diguem-ne, com un mecanisme del capitalisme més exacerbat, no? I una mica aquesta... també repassem la gira europea que tenen, busquem la premsa internacional que en diu, i és veritat que és una gira que rep molt mala premsa, no? Perquè se'l considera que és un grup que no està en el seu moment, han fet un disc on abandonen les músiques negres del blues, el rock, i aposten pel reggae, pel funk, per ritmes que fugen de la seva tònica, i això no té molt bona acceptació.
Això no, perquè a més crec que no es va acabar d'omplir del tot la plaça.
No.
Hi ha d'haver un merder amb els preus de les entrades, que primer una cosa, després van pujar.
Sí. Sí, és tota una història, un recorregut.
Sí, hi ha coses que no canvien, per això.
Jo l'explico molt ràpidament, perquè és una història llarga.
Sí, 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 sí.
I és que la idea de Gai Mercader és construir una editoria a Cambrils. Perquè descobreix uns terrenys que fan més o menys la forma que té un amfiteatre, no? Sí. Un auditori. I la idea era inaugurar aquest auditori amb el concert dels Stones i que cada setmana hi hagués concerts de diferents estils. Però uns quants pagesos, sobretot del poble, que tenien terrenys al voltant, diuen que això no, això és una mala idea. Es van informar a Canet de Mar, perquè feia poc hi havia hagut el Canet Rock.
Clar, ells cansaven de rock, no?
Exacte. I el delegat sindical de Canet, del sindicat vertical, els hi fa un informe molt, molt desfavorable, en el qual diu que això dels festivals de rock és pitjor que una plaga de llagostes. Això citem aquest informe. Llavors, clar, la idea d'en Gai de posar 25.000 persones a 500 o 600 pessetes de l'època, diguem-ne, no quadra. Se'n va a la Roca del Vallès, on troba també uns terrenys similars, però també es troba en l'oposició de gent del poble que acaba penjant cartells de Gai no.
Amb la doble lectura de Gai.
Ja ens entenem.
I en tot això falten menys de 2 mesos pel concert. Tenim els Stones, però no tenim on fer el concert.
Ostres.
Però sí que la família Balanyà finalment li deixa la plaça de Tonos, les Arenes, la plaça Espanya, i aconsegueix a publicar les entrades, fer la publicitat, els cartells, i s'adonen després que no poden fer la producció del concert en aquella
allà,
plaça.
Que han de canviar.
Han de canviar i anar
fins
a la Monumental. Jo, és que a la Monumental ja estem en un aforament de 18.000 persones, mm-hmm, no de 25.000, i en Gai Marquet no el que fa és canviar el preu de 500-600 pessetes 900. Fins a les 900, que són el canvi uns 70 i escaig euros d'ara, actuals, però si és veritat que el nivell
en
de vida...
En aquella època no podies gastar-te aquests diners en un concert, segurament.
I això provoca, com deies, que la plaça no s'ompli, i es venen unes 11.000 entrades, tot i que s'estima que hi ha gent que o va falsificar o es va colar.
També.
Bé, no hi havia 18, però tampoc n'hi havia 11.
Clar, abans ho deia el Francesc, i ara hi entrem, el concert arrenca amb els taloners, hi ha càrregues policials a fora, uh-huh, i també a dins, on cauen bombes de fum. Exactament què va passar allà? Què es va produir aquest moment?
A fora de la plaça hi havia gent que volia escoltar alguns concerts de fora,
sí,
perquè no tenien diners per comprar l'entrada, i també gent que intentava colar-se o fer una avalanxa o algun tipus de... Llavors, hi havia un desplegament de grisos espectacular.
Que tenien moltes ganes.
Tenien moltes ganes, perquè ja, això de pagar els peluts sortia molt gratis. I venien carregats de tota l'atenció que hi havia hagut aquelles setmanes. I llavors, en alguns moments donats, hi va haver càrregues de la policia, que va arribar a entrar...
Va arribar a entrar dins...
De la Monumental.
Sí. I, bueno, hi ha un periodista que està viu, que és el Diego Manrique, que és un periodista
del País,
del País, no? I que ell, d'alguna manera, doncs, estava allà i rep de rebot directament,
de
no?
Perquè
ell,
sí,
comença a veure, doncs, que entren a dintre, i clar, ell va tirant, però li foten una hòstia de l'esquena directament, no?
I més, hi ha una bengala també que va anar a parar, gairebé toca el, sí, Mick Jagger, no?
Sí. Va haver-hi bengales sense ànim de causar mal, però hi havia bengales que el públic llançava.
I un altre personatge ben conegut, i que tampoc el tenim, que és el Constantino Romero. Mm-hmm. Constantino Romero, sí, va intentar, ell es volia estalviar els taloners, i diu, aniré ja l'hora més o menys que comencin, i es va trobar amb aquesta història, mm-hmm, i no va poder entrar, és que va tenir que córrer.
No va arribar a veure el concert.
Per tant, tampoc va sentir aquesta cançó, que també va sonar. Angel, when will those clouds all disappear? Era una cançó, és un clàssic, que aquí va tenir molt èxit, però que no, curiosament, no va triomfar gaire a la resta del món. Hi ha alguna explicació? Aquí sí, a la resta del món no tant.
Jo la vaig ballar molt, aquesta cançó.
Tu la vas ballar molt, sí, jo també la ballava.
Sí, perquè era una cançó que s'apartava molt de l'estil dels Stones. Mm. És una balada molt dolça, molt blanca, i la música dels Stones, diguem-ne, es caracteritza per tot el contrari, per ser un rock, diguem-ne, ple de riffs, de ritmes accelerats. I aquí va funcionar molt bé, aquí a França. De fet, durant la gira no la toquen enlloc, i és en alguns concerts de França i al concert de Barcelona que recuperen Angie, perquè en Jagger sí que era molt conscient de l'èxit que havia tingut aquí.
Això ja l'havien explicat. Sí. Ell va començar el concert amb un Bona nit en català, crec, i com és que va acabar el concert i va sonar la Santa Espina? Sí, estem parlant de l'any 76.
Coses del Gai.
Sí. Coses del Gai. Ho va demanar ell expressament?
Sí. Igual que va començar amb el Gato Montés, que abans dèiem, que això va ser una idea d'en Jagger, en Mercader, una mica per ser la torna de les càrregues policials, va dir, doncs ara tancarem amb la Santa Espina. Va demanar permís al grup, van dir que endavant, i va tancar la Santa Espina, que en aquell moment era un acte bastant revolucionari.
Era un símbol, sí.
Jo crec que no ho ha fet ningú més, no?
No, crec que no.
Ni catalans, ni dominicans, ni britànics, ni americans, no? Un cop passat tot aquest temps, i amb això acabem, amb la perspectiva... Què considereu que va suposar exactament aquell concert dels Stones a la Monumental?
El que dèiem, de que Barcelona s'obrís a... És a dir, que una certa normalitat en l'arribada del rock i de les músiques, diguem-ne, populars modernes, consideressin les gires que passessin per Barcelona. És a dir, fins aquell moment... pretén a fer-ho començar als Pirineus. Per la majoria de promotors internacionals, la feina sobretot que va fent Gai Mercader per convèncer-los de que Barcelona existia, que hi havia normalitat... De fet, va aconseguir portar totes aquelles estrelles de la dècada dels 70 a Barcelona, una cosa en aquell moment impensable.
Impensable, sí.
Potser per això doncs, ara és una plaça fixa de moltes estrelles internacionals.
Potser un pèl massa i tot.
Potser un pèl massa i tot. Bueno, molta gent segurament ja li està bé, ja li agrada.
Segur.
I per sort ara no hi ha ni bengales ni grisos que entren a dintre per anar a buscar ningú. Així que Jordi Novell, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per venir a la nit dels ignorants i explicar-nos aquest Black and Cat i amb fotografies xulíssimes, algunes de les quals no les veureu enlloc més, perquè...
No.
És el
bueno, ja en parlarem.
Ah, ja en parlarem, calla, que encara tindrem calla, alguna altra cosa. Ja en parlarem.
Tindrem una sorpresa.
Vinga, moltes gràcies, ja ens ho explicareu.
A tu, gràcies.
Bona nit.
Gràcies, bona nit.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
Doncs arribem al final de la nit dels ignorants amb la lectura, com sempre, d'un dels contes que formen part d'aquest llibre, El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, que l'any 2017 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, editat per Proa. I la història d'avui es titula Carta. Benvolguda Sònia, començaré explicant-te el que sento. Ara mateix m'inunden la vergonya i la por. Em sembla que no havia sentit mai una cosa semblant. Com una ridiculesa i unes ganes de vomitar i de plorar, com quan sents endins la culpa, quan veus clarament que és teva i et voldries fer mal per calmar la impotència. És això el que sento, Sònia. Em posaria a cridar, em posaria a córrer només per calmar aquest malestar. És com una bogeria, com un ròssec constant al cervell i a l'estómac, com una boleta que talla i que s'empasseja per dintre i es va movent amb els meus moviments. Això que et diré et sorprendrà. Crec que una de les coses que més em calmaria seria poder abraçar-te. I he pensat sovint en com voldria plorar dins la teva abraçada i com voldria així sentir d'alguna manera més petita aquesta culpa. Ara mateix ja sóc lluny de vosaltres. Per això penso que, quan hagi tirat aquesta carta a la bústia, començaré a sentir-me una mica millor. És com quan tens un secret molt important que només guardes tu. El dia que l'expliques, sents que et pesa una mica menys a dintre. Escoltes el consell o l'opinió de la persona a qui l'has explicat. Llavors et mires el secret amb els ulls de l'altre i t'adones de les perspectives, algunes que n'intensifiquen la càrrega i d'altres a vegades que li treuen importància. No sé per què, però la idea que llegiràs aquesta carta, espero que la vulguis llegir, tot i saber que no serà fàcil, fa que experimenti un cert alleujament. Jo he sabut de tu des del principi, també dels teus tres fills, dels quals conec el nom i la fesomia. L'atzar, a més, ha volgut que amb un d'ells hi comparteixi nom de pila i que he vist en diverses fotografies. També sé com ets físicament, quina colònia portes i quin vi t'agrada. Tampoc sé gaire més que això. Saber de tu primer va ser una necessitat i després una mena de tortura. Volia saber més coses per comparar-me i per fustigar-me. El mal que se suposava que et feia el veia a mitges, perquè tu no sabies res de mi. És curiós com ha canviat aquesta percepció. Des que he decidit explicar-me, des del moment mateix en què vaig entendre que era la manera d'acabar, que la culpabilitat se m'ha menjat en forma de nàusees. Era com imaginar-nos, després de tot, cara a cara. Penso que si jo mai rebés una carta com aquesta, voldria tota la veritat. No voldria que em venguessin una versió lleugera i al cap i a la fi una altra mentida. T'adverteixo, doncs, que les línies que segueixen no són més que la realitat tal com jo l'he viscuda. I segurament et serà dolorosa. Però ara, potser l'únic que té sentit és submergir-s'hi del tot, com quan el mar nedes cap al fons i sents que no tens gaire aire i que la pressió et forada les orelles. Toques l'arena un segon i penses que ja no et queda gens d'oxigen. Després, braceges amunt, molt de pressa, perquè et sembla que els pulmons t'esclataran. I al final, Sònia, surts a la superfície i respires. Respires fondo i només sents soroll d'aigua i escalfor de sol a la cara. Ens hem estimat en hotels, cinemes, botigues i restaurants. Ens hem vist tardes de suposades reunions i nits de suposats congressos. Hem marxat en cotxe a poblets de costa i hem begut el millor vi de la carta per celebrar que el nostre amor feia 3 anys que durava. Fins i tot hi ha hagut discussions i retrets. T'he utilitzat moltes vegades, Sònia, per reclamar un amor absolut i demostrar una gelosia depravada. Ens hem mossegat i pessigat la pell de tanta ràbia i tant d'amor. Hem fet promeses estúpides de felicitat, ens hem follat en llits i banyeres fins que semblava que el cos ja no tingués més plaer a dintre. Ens hem despertat matins junts, desitjant que tots els matins del món fossin aquell. Hem imaginat com seria una vida compartida i ens hem assegurat que aquell amor nostre superava tots els altres. Però el nostre amor també ha vist com de seguida el temps el gastava. Com hi feia aparèixer silencis i buits, fruit dels dies i les tensions, que l'han transformat en una relació agradolça, que no té res a veure amb com érem al principi. I la curiositat del sexe, el plaer total amb què ens teníem i que venia de la urgència i la desesperació, del desitjar-nos a totes hores, va quedar reduït a una rutina bàsica per justificar que érem, malgrat tot. I jo t'imaginava sovint, Sònia, per la ciutat empenyent el cotxe de la Bruna amb el Martí i la Paula, una a cada banda, absent i cansada, ignorant el món que nosaltres vivíem. I et tenia una veritable llàstima, però l'únic que aconseguia aquesta llàstima era apaivagar la gelosia que sentia de saber que tu eres qui realment hi compartia la vida. Perquè per molt que volgués creure que la vida real era aquesta, la nostra, l'apassionada i desenfrenada, la dels bons restaurants, la de voler cridar quan havien de passar dies fins que ens poguéssim veure, la vida veritable era la teva i la que es mostrava al món. Perquè si ningú sap que existeixes, és com si no existissis. Tampoc hi va haver dates límit ni exigències. Potser ho hauria volgut, però mai m'hi vaig atrevir per por de quina podia ser la resposta. Per por de la seva por, del gran escàndol, del canvi de vida, de fer parlar tothom, però també per por de fer evident del tot que jo era, per les bones estones, primer tantes i després menys cada vegada, per hores setmanals comptades, i tu per un projecte de vida en comú. No et negaré que durant un temps vaig pensar que era la millor posició que podia ocupar, que la volia sempre. Però em sembla que jo m'he passat la vida perseguint objectius impossibles per després poder-me lamentar de no haver-los aconseguit. Suposo que amb això va ser una mica el mateix. Deixant de banda els atacs de gelosia que tenia cada 3 o 4 setmanes, les vegades que en parlàvem de manera seriosa i reflexiva, jo insinuava el que teníem em permetia una vida independent i el poc lligam que sempre havia volgut. La meva llibertat, el meu pis només per mi, el meu temps, les meves aficions, les meves amistats, em mostrava com si fos la vida que sempre hauria volgut viure per després ensorrar-me quan ni tan sols semblava que ell em volgués cap altre amb mi. Durant 3 anys he oscil·lat entre una felicitat esclatant i una pena enverinada. Us he odiat, també, Sònia. Us he odiat amb tot el brollar destructiu de la paraula. Us he imaginat en la vostra felicitat familiar i he volgut fer-la miques. Hauria volgut trobar-te pel carrer i poder-te enfonsar en dues frases. Imagina't, Sònia, com t'ha arribat a envejar algú que ni sabies que existia. Imagina't com t'he tingut de present només perquè tu eres el contrari que jo en tots els aspectes possibles. Pensa que dins el meu cap He inventat una complicitat i un amor vostre, unes rutines de tendresa i afecte, unes maneres de fer l'amor, amb diàlegs inclosos, només per fer vàlida la meva desolació totes les hores que sabia que era amb tu. Durant el darrer mig any vaig voler equilibrar la balança de la nostra pseudo-relació i vaig començar a tenir altres amants, que les nits que no compartíem les passava amb altres persones que potser m'aportaven coses millors o, almenys, coses que nosaltres no podíem tenir. Potser aquesta era l'única manera de viure amb normalitat aquesta farsa, perquè llavors jo també tenia altres fonts de felicitat i de plaer. Era el més just. I ho va acceptar, com no podia ser de cap altra manera. Però allò va fer més tibants les converses i les estones, perquè a partir d'aquell moment jo tampoc tenia disponibles totes les hores del dia, com quan vosaltres estàveu de vacances, Sònia, o la majoria de nits entre setmana, o els dies assenyalats que teníeu celebracions i no podia trobar cap excusa per veure'ns. Llavors, amb aquests amants que jo tenia, vaig començar a poder dir que no, a tenir altres persones igual d'importants amb qui passar els dies. També li notava la ràbia i la gelosia, que a diferència de la meva en els primers temps, no em podia retreure ni em podia escopir en el pitjor moment de la discussió. Però li veia els ulls com hauria desitjat poder-m'ho cridar. Llavors, jo t'hauria fet sortir a tu, Sònia, i als vostres tres fills. Llavors li hauria dit que jo m'havia fet estimar en aquesta ombra teva, que jo havia estat només perquè tu existies i quedava un espai de diversió i de curiositat que podia omplir. Li hauria dit que jo no era prou perquè renunciés a tu, que ell no podia superar la covardia. No va ser una decisió fàcil. Jo també l'estimava, i allunyant-me'n, renunciava a una part de la meva vida que m'havia fet molt feliç. Una tarda et vaig seguir. Portaves el violí a l'esquena i caminaves de pressa per la ciutat. Jo t'anava al darrere dissimulant, encara que era impossible que tu te n'adonessis. Vas entrar en una petita cafeteria i vas demanar un te i un tros de pastís. Vas esperar-te que arribés ell, un amic músic, vaig pensar. Vau compartir el pastís i vau parlar gairebé una hora. No éreu amants, només éreu amics. Però amics de temps, potser de tota la vida. No us havíeu de posar al dia, era un simple cafè per veure-us. Vas parlar de la teva vida familiar i de la feinada i la felicitat que significava tenir tres fills petits. Té força feina ara, deies. No pot ser-hi tant com voldríem, que t'ajudaven la teva mare i la teva germana. Vas dir bromejant que no descartava una quarta criatura. El teu amic també va riure i va fer un comentari que no recordo. Quan vaig arribar a casa, vaig destapar una ampolla de vi i vaig veure, sense ganes, mentre posava una música estrident ben alta, ressonant per les parets del meu estudi. Després vaig vomitar. Va ser vòmit de vi i de malestar i gelosia. Que em vaig adormir, ja m'havia buidat una mica i feia menys mal. No van passar gaires dies que vaig trencar la relació amb ell, donada la situació dels darrers mesos. Dir-li va ser més fàcil del que mai m'hauria imaginat i la seva oposició va ser més una escena que calia representar que cap altra cosa. Després vaig decidir escriure't aquesta carta. No va ser immediat. Vaig deixar passar uns dies en què vaig pensar si tenia sentit fer-ho. Quan ja tenia al cap exactament què volia dir-te i com la volia començar, em semblava que era una bogeria i que no faria mai una cosa així. L'endemà, en canvi, tenia un nou motiu per escriure-la i un nou principi. Vaig estar així setmanes, estones tenint-ho molt clar i d'altres pensant que seria l'últim que faria a la vida. Sònia, segurament et preguntaràs quin és l'objectiu de totes aquestes línies. No és fer-te mal en va. És simplement que sàpigues la veritat. Potser pensaràs que preferies no conèixer-la, que vivies millor quan ni imaginaves tota aquesta història. Potser quan només l'havies intuït alguna nit sola amb els nens i quan de seguida te n'havies volgut oblidar perquè no podies ser o no volies que fos. El que passi a partir d'avui ja queda a les teves mans. M'imagino que, si li expliques o li llegeixes aquesta carta, intentarà dir-te que m'he trastocat, intentarà fer-te creure que t'he explicat mentides. Potser que amb mi va tenir una aventura sense importància, que ha exagerat i magnificat quatre trobades sexuals només per experimentar alguna cosa pendent i reafirmar el que sent per tu. Dirà que no estaria mai amb ningú, amb algú com jo. També vindran les súpliques d'amor, Sònia. Desplegarà totes les estratègies perquè no dubtis que t'estima. De fet, jo no dubto que t'estima, però serà un cop dolorós. Serà com la meva bola que talla i se'm mou per dintre. Et submergiràs al mar i sentiràs la pressió de l'aigua i l'oxigen que s'acaba. Dubtaràs del que heu construït i pensaràs si es pot seguir sent feliç sobre les ruïnes d'aquest amor podrit de mentides. O potser no. Potser serà només una petita esquerda que et permetrà seguir, desconfiada primer, i després, gairebé com si res, les estones que hauràs aconseguit oblidar-ho. Potser et miraràs als teus fills i pensaràs que per ells val la pena perdonar-ho tot. Potser tu has viscut una història semblant i aquesta carta només us posa al davant la veritat amb tota la seva cruesa. Sònia, ara ja has sortit de l'aigua. Obre els ulls, respires fondo i el sol t'acarona la cara. És una sensació agradable. Ara has de reconsiderar si es pot perdonar i si es pot seguir estimant algú que ha estimat tant algú altre. Perquè jo, Sònia, tampoc no dubto que m'ha estimat moltíssim. Signat M. Déu-n'hi-do la carta a la Sònia. Déu-n'hi-do d'aquesta tal M. En fi, que acabem aquí la nit dels ignorants. Avui ens han quedat pendents missatges que no hem pogut escoltar, missatges escrits que no hem pogut dir. I anunciar-vos que demà a partir de les 12 tindrem aquí en directe, a mitjanit, ens acompanyarà l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Aquí podeu fer les consideracions que vulgueu, les preguntes que vulgueu a través del WhatsApp, al 667-220-148 o la bústia ignorants@catradio.cat. El que volem és protegir la nostra identitat online i saber com podem operar de manera segura amb els nostres bancs i caixes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.